Continguts en xarxa.
Les causes i conseqüències del Covid-19 encara segueixen donant voltes en diverses investigacions científiques. Una de les darreres ha sigut la realitzada pel grup de salut reproductiva de l'Institut de Recerca de Sant Pau i del Servei de Ginecologia i Obstetricia de l'Hospital de Sant Pau, que conclou que existeix una relació directa entre la intensitat dels canvis en l'estat emocional a causa de factors estressants durant el confinament per la pandèmia i la incidència dels canvis menstruals. Per conèixer més detalls tenim el POU, el director del grup de salut reproductiva de l'IRS Sant Pau, el doctor Joaquim Calaf. Benvolgut.
Hola, bones tardes.
Bé, primer de tot, ara comentàvem, encara hi ha molts centres que seguiu investigant sobre el Covid i la pandèmia i què va passar. Suposo que encara hi ha molts temes que cal descobrir i encara no ho sabem tot de tot el que va passar.
Evidentment, perquè va ser una sorpresa i no estàvem preparats per elaborar plans de recerca ben estructurats per poder donar resposta a moltes preguntes que van sorgir. Per tant, estem reanalitzant dades que es van recollir en aquell moment i mirar de relacionar-les entre elles.
I respecte a aquesta investigació que heu realitzat vosaltres, no sé una mica quin és el punt de partida, una mica quan comenceu a pensar que aquesta hipòtesi que va acabar resolent doncs pot ser així tal com descobriu, i una mica com quins són els primers fonaments i la primera idea que teniu que hi heu de posar el focus en això.
Doncs això sorgeix en un moment en què precisament els medis de comunicació rebien notícies per part de dones que manifestaven que una de les coses que els hi estaven passant, tot i no estar patint la malaltia, és una alteració en el seu ritme menstrual. Amb la qual la pregunta és fins a quin punt era l'activitat que desenvolupaven, la intensitat de l'activitat que desenvolupaven, la que produïa aquesta alteració del ritme menstrual. I per això vam elaborar una enquesta a través de les xarxes socials amb un sistema que es diu SurveyMonkey, que fa unes preguntes que es poden fer córrer per WhatsApp, per exemple, o per qualsevol d'aquests sistemes, i la gent contesta d'una forma breu i permet després un reanàlisi en funció de les respostes que han donat cada una de les dones.
Per tant, l'estudi s'ha fet sobretot amb aquestes enquestes, una mica quin és l'àmbit que heu ampliat i obtingut, i una mica quines eren les preguntes que realitzàveu.
Mira, de fet, vam fer servir un sistema que se'n diu de bola de neu, que és fer una primera crida enviant a una sèrie de contactes coneguts que bàsicament eren ginecòlegs que treballaven en l'àmbit de la salut menstrual en tota Espanya, i ells ho passaven a les seves pacients habituals o als seus contactes femenins de dones que estaven en edat reproductiva, és a dir, que ja tenien la menstruació i que encara no estaven a la menopausa i que estaven disposades a contestar, de manera que portaven una informació a través de 10 preguntes que bàsicament eren o de resposta múltiple o algunes eren preguntes obertes.
Llavors, en la vostra classe hi ha un cas molt evident de causa i conseqüència. Primer anem a la causa, que és què creieu que provoca aquests canvis. Comentàvem ara l'estat emocional i també els factors estressants. Suposo que són les principals causes que provoquen després les conseqüències.
Bé, l'enquesta tenia bàsicament tres cossos, tres àmbits. El primer era preguntar a les dones què havien fet en els mesos de confinament. Aquesta enquesta es va passar a l'estiu, just després del confinament, i dir, des del punt de vista laboral i des del punt de vista personal, què has fet durant el confinament? T'has quedat a casa perquè havies d'estar confinada? Has treballat fora perquè tenies feines que eren essencials o necessàries? A l'àmbit sanitari, als serveis públics, etcètera, etcètera. I, en segon lloc, com t'has sentit des del punt de vista anímic respecte a la malaltia? Bàsicament, por de patir la malaltia, por de portar-la a la família i els que et relacionaves habitualment com a contagi, i angoixa del que podia passar en el futur o prejudici econòmic. I un tercer àmbit, que anava diferent, correlacionat, com has tingut la regla? en els mesos de confinament comparat amb la teva regla habitual. N'has tingut més irregular, l'has tingut més llarga, l'has tingut més important o l'has tingut més dolorosa. Si això que es va contestar d'una forma per blocs separats es va poder analitzar interrelacionant-ho i es va veure que hi havia gent que havia treballat molt intensament en llocs de risc. Esmentem sovint com a exemple personal que treballa en unitat de cures intensives d'un hospital, que a pesar de la intensitat de la feina, de l'estrès en què treballaven i del risc en què estaven de contaminar-se, d'adquirir la malaltia, no tenien canvis en el ritme menstrual. I en canvi d'altres, o s'havien quedat a casa amb una feina de teletreball, amb poc estrès, etcètera, etcètera, però que d'alguna manera ho havien viscut d'una forma angoixada, tenien canvis menstruals. Per tant, quan fem un estudi de correlació, no hi havia correlació entre l'intensitat de la feina o el perill en què s'incorria, però sí amb l'angoixa en què es vivia. Per tant, el que alterava el ritme menstrual és l'estrès en què es vivia la situació a nivell personal.
I aquests canvis que heu detectat vosaltres en aquest estudi, quin és el patró més general des del fet de l'estrès, però els canvis produïts era un fet també dels canvis dels cicles depenent del dia en què era aquesta menstruació, si era més abundant o menys abundant, o quina era la conseqüència més evident que n'heu extret?
Bàsicament era la pèrdua, la regularització i la longitud i la quantitat de la pèrdua. Amb això hi havia una correlació molt alta. De manera que normalment la gent que havia viscut amb més estrès tenia amb un petit percentatge la desaparició de la regla per angoixa, que això ho sabem d'altres situacions d'estrès que també ho poden portar, i també l'allargament de dies de regla i la intensitat de la regla.
Per altra banda, també la menstruació va ser molt notícia en el sentit de l'efecte de la vacunació que tenia en elles, i també en altres estudis que heu fet des de Sant Pau també apuntaven cap a aquesta direcció, i fins i tot es feia una recomanació de que de cara a possibles noves vacunes es tingués en compte també el moment de l'administració, com havia de ser les dones per no afectar en aquest canvi menstrual. Una mica com es troben aquests estudis, i si també hi has pogut saber de com hi estan avançant, i una mica com podrien ser aquestes noves vacunes o com es podrien detectar perquè no afectessin tant respecte a aquesta última pandèmia que van tenir.
Sí, aquest és un estudi diferent que té una primera part amb dades recollides de del que es diuen analitzadors menstruals o menstrual trackers. Són apps que moltes noies fan servir en la que assenyalen els dies de la regla cada mes i d'aquesta manera poden endevinar o poden anticipar quan els hi tocarà tindre la regla i més o menys quan ho volen. I el que es va veure és que en un grup determinat de dones usuàries d'aquest tipus d'aplicacions, aquelles que s'havien vacunat durant la primera fase del cicle, que és la fase folicular, abans de l'ovulació, tenien més alteracions de la regla que les que ho feien a la segona fase del cicle, abans de la menstruació. I això probablement està lligat amb el fet de que, ni que sembli que no, l'estat i les característiques finals de la menstruació depenen de com s'ha desenvolupat el procés de creixement del fol·licle, és a dir, la primera fase del cicle, i per tant el consell seria en el futur que si calen vacunacions més massives i sistemàtiques, val la pena fer-les a la segona fase del cicle perquè induirà menys canvis. No tenim evidències de què és el que fa aquest canvi, però també tot suggereix que aquí, un cop més, l'estrès o la por davant dels efectes indesitjables de la vacuna. No podem oblidar que hi havia fins i tot, i encara en altres àmbits, gent que tenen la bandera de l'antivacuna i del risc que té la vacuna, que feia que la gent es vacunés amb por. Fins i tot hi havia gent que no es vacunava. Per tant, aquest estrès, aquesta por dels efectes indesitjables de la vacuna són probablement la causa d'aquestes alteracions induïdes en el cicle quan aquesta vacunació es fa en el moment en què el cicle és més sensible, que és abans de l'ovulació.
I ja per acabar, en el vostre estudi, que us heu centrat molt en la menstruació, de com aquests efectes de l'estat emocional i estressants podien afectar, però no sé si heu detectat també que aquests factors estressants també podien afectar en altres àmbits de la salut, també anímics o emocionals, en el dia a dia de les persones.
Home, evidentment, hi ha moltes coses que depenen de l'estat anímic, a vegades el ritme digestiu i fins i tot la propensió a situacions doncs, pseudodepressives o més angoixants. Per tant, és que l'experiència ens ho diu, això ha sigut objectivar el que era presumible i que necessitava una anàlisi. Nosaltres hem treballat amb dades que han aportat més de 6.000 dones en edat reproductiva i la significància de la relació entre com han viscut des del punt de vista de l'angoixa i de l'estrès al període de confinament i la regularitat dels seus cicles, la correlació és molt clara.
Doncs hem pogut saber més sobre aquests canvis de menstruals a causa de la pandèmia pels factors emocionals i estressants amb el doctor Joaquim Calaf, que és el director del grup de salut reproductiva de l'IR de Sant Pau. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.